9 i 40 minuts del matí, la nostra tertúlia habitual dels dijous. Vinyet, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Conxita, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
Per on voleu començar? Si és que hi ha papers o hi ha anotacions o no?
Bueno, sí, portem,
portem
coses.
Idees.
Portem,
portem idees.
Portem. Portem.
Tu també en tens moltes d'idees,
no,
sempre.
No, però ens va cridar l'atenció ahir el president de l'Institut d'Estudis Catalans, Salvador Giné, va parlar per televisió d'un manifest. I segurament, vaja, tindrà bastanta relació amb allò que molts de vostès deuen pensar sovint quan ve una festa popular o una festa de caire religiós i quan es troba molta gent que jo què sé, que arriba a Corpus i veu la custòdia sota el tàlem i diu, esto qué es tal, i tothom es pregunta. Doncs bé, ahir el president de l'Institut d'Estudis Catalans va presentar un manifest que es titula Unes humanitats en futur. David Jou és un dels intel·lectuals que signa ja aquest manifest, que no és nou, és del mes de gener, però vaja, que havia passat d'una forma molt, molt, vaja, molt, molt discreta. I és una defensa aferrissada d'allò que abans en diríem d'una forma molt, molt genèrica, cultura general, que s'ha de tenir cultura general. Que encara que no es cregui, s'ha de saber cultura religiosa. Que encara que no es tingui un ideari determinat, s'ha de saber història. Encara que no es tingui... Vaja, que s'han de saber coses per anar pel món i per saber, d'alguna manera, que cada país té la seva tradició, que tots venim d'un passat i que aquest passat s'ha de conèixer per no passar per ignorants. I hi ha alguns d'aquests punts del manifest que demanen directament a la comunitat escolar i demanen directament als responsables de tot el que són els programes i els currículums dels més petits que pensin en, bé, en les llengües, en la història, en la filosofia, en les arts, que defineixen com a pilars fonamentals de la civilització i la cultura. Per això, diu aquest manifest, és imprescindible garantir, miren què diu, que tothom sàpiga parlar, llegir i escriure correctament.
Evidentment.
És clar.
Una cosa tan, vaja, tan banal, per dir-ho d'alguna manera, oi? Com això. És imprescindible garantir que tothom sàpiga parlar, llegir i escriure correctament. En relació a secundària, a l'educació secundària, als escriptors clàssics grecs i llatins i als grans relats de la Bíblia, l'antiga història sagrada, han de ser referents culturals que han de trobar el seu lloc en el currículum escolar. Per això cal impulsar l'aprenentatge de les llengües modernes i de les llengües clàssiques. I parlen del grec i del llatí, que varen ser en el seu dia, vaja, escombrades de l'àmbit lectiu directament, les quals s'han de mantenir com a matèries optatives, però no residuals. D'altra banda, pel que fa a la literatura, cal establir, diu aquest manifest, que signa, com els dèiem, entre altres, el físic sitgetà David Jou, un cànon obert d'autors i d'obres que resumeixi els fruits del coneixement humanístic que tothom hauria d'assimilar. En no poques cultures europees, tot emulant la familiaritat dels grecs amb Homer, es tendeix a promoure el coneixement dels clàssics respectius durant la secundària. Aquesta tendència ha de ser mantinguda en el cas de la literatura catalana. I parla, evidentment, de tot el que és la cultura humanística i de com ha estat arraconada progressivament al llarg dels anys i ara, que hi ha més possibilitats que mai d'accedir a la cultura, ens trobem, diuen ells, en una reflexió que es fa, amb una societat molt menys culturitzada ara que hi ha més accés a la cultura i als continguts culturals que mai. I aquest és, diguem-ne, l'eix fonamental d'aquest manifest que es titula Unes humanitats en futur, o alguna cosa així com no reconem les humanitats, perquè si reconem les humanitats reconem una part fonamental de la història de la nostra existència.
Molt bé, Vicenç,
bé.
Déu-n'hi-do. Has vingut amb una bomba.
Com que...
Està bé. Està bé. Sí, sí. Sí. Perquè
jo ja estic d'acord amb aquest manifest.
Aquí hi ha molts temes de debat.
Per això ho deixem,
temes de debat.
Comencem per allò del llegir i escriure.
Sí, sí.
És així,
sí.
Perquè jo a moltes vegades he pensat que... Bueno, ja ho saps tu, més que ningú.
Sí.
Que, a veure, diguem llegir i escriure, i vam dir, però si llegir i escriure, no, els nens n'aprenen. No, senyor, hi ha moltes persones que no saben llegir.
Bé, però pensem una cosa.
No són capaços d'interpretar un text.
Sí, però jo començaria...
I potser són tècnics amb informàtica.
I em sap greu que no estigui aquí la Loreto, perquè és el tema que ella va treure el primer dia que va venir.
Ho trobarem.
A veure, aquí el que no pot ser és que tot això es descarregui a l'escola. Per què? Perquè si els nens han d'aprendre a llegir realment amb comprensió lectora, si els nens han d'aprendre a parlar, si els nens han d'aprendre a raonar, això no es pot fer amb 5 hores que estiguin en un centre educatiu. Això ha de venir de la família. Per què? Perquè si aquell nen les úniques hores que fa de diguem-ne, acadèmiques
són les de l'escola,
però després no hi ha un raonar a casa, un parlar, un background que tot això ho alimenti, és molt difícil que això tregui un fruit. I això és el que, d'alguna manera, la societat vol treure's de sobre, i anant acumulant currículum, diguem-ne. Aleshores, què passa? El món evoluciona, cada vegada hi ha més coneixements, i aleshores tot allò s'ha d'encabir a l'escola. Impossible. Avui en dia és que els nens tenen tant quantitat d'assignatures que si estan 5 hores a l'institut, ja parlo de nois, i estan fent cada 3/4 d'hora una assignatura diferent. Tu saps el que és la ment d'un saltar d'una cosa a l'altra, es perd gran quantitat del que allà es fa, després queda perdut. Per què? Perquè no hi ha temps de que allò quedi assolit. I aleshores és impossible. O sigui, sí que és veritat que els humanistes es queixen d'això.
Però les famílies no estan gaire per això, eh? Perquè és que ara m'ha vingut al cap que l'altre dia parlava amb una mare jove...
Això és allò de l'ou i la gallina, eh?
I em deia, diu, però a veure, aquests nens, per exemple...
Que els ensenyen.
No? Que els ensenyen. que han d'aprendre, per exemple, que han d'aprendre que és una oració subordinada, que és una oració passiva. O que, i per què ho volen, això? Per què els interessa per anar pel món, això? M'entens? Per què volen saber la vida de fulanito? Si connectant-se a internet els hi sortirà i han...
Una visió més pràctica de la vida, eh?
I és així com va el món, va per aquí. Llavors resulta que la gent et diuen el riu Amazones, i diuen, ai, on és això? Sí. Ah, pam, internet. Clar, però la cultura està... A veure, aquestes coses, aquests trets generals, jo crec que que s'haurien...
Em sap greu perquè jo sóc molt despistada i precisament la setmana passada estava llegint un article que defensava tot allò que durant uns anys amb la pedagogia d'aquest temps s'ha deixat de banda, que és la memorització.
General, no? La cultura general.
Aleshores, esclar, jo això sempre...
Bé, segurament perquè molts la recorden la memorització com una època més o menys traumàtica de les coses.
Bé, però és que tots els masses piquen.
Clar.
A veure, jo sempre ho he dit, si tu fas una casa, no has de tenir només tècnica. Has de tenir maons, perquè si no tens maons, si tu dius que ensenyes els nens a pensar, però no tenen material eines. Les eines sí, el que tu dius, poden entrar a internet, però ells dintre seu no tenen material per pensar, aleshores, esclar, no, una cosa sense l'altra no va enlloc. És important la memorització, és important l'esperit crític, i aquí entra doncs tot això que tu dius, tot això que dius de les humanitats.
Bé, el que diu el manifest, entre altres coses, és...
Jo crec que quan nosaltres anàvem a escola, això, a veure, teníem menys eines, però jo crec que estàvem poder més ben preparats al nivell de cultura general, eh?
A veure...
Jo crec que sí.
Clar, però és que pensa que no teníem tantes assignatures. Si ara tu vas a mirar, que si tecnologia, que si els ensenyen, que si els materials, que si els mitjans de transport. Si en aquell moment amb prou feines teníem una tartana, com qui
Val,
diu,
però,
esclar,
a veure,
vull dir.
Hi ha coses que són àlbies.
Jo me'n recordo que el meu avi em parlava del plexiglàs com una cosa...
Com una cosa fora del normal,
Una cosa fora del normal.
Com quan va arribar el nylon, vaja.
Sí. Aleshores, esclar, és que...
Però mira, ens daven un mapa mut i ens deien, aquí posa això, un mapa.
Mare de Déu,
i amb allò
vinyet.
No que em fèiem de feines amb els mapes.
Sí, però tu a casa no, després amb això no et feien preguntes?
Oh, i tant.
Ah, però sí. És que ara molts ara nens a casa no els hi fan. Perquè els nens que a casa seva els hi fan, aquells nens, allò ho arriben a saber. Jo quan em trobo amb el meu net, li pregunto les taules de multiplicar.
Ah, mira aquesta.
Punto, ja està. Ah, és que ja se la sabien, diu la meva filla, no? És que ja se la sabia. Bueno, però se li han oblidat, doncs de tant en tant li has de preguntar les taules de multiplicar.
Pues va venir d'aquí també la meva neta, que jo també estic amb les taules de multiplicar i les divisions, sí. I la meva jove, ja se la sabia, era vinyet, era, ja s'ho sap, això, ja...
Clar. Ja...
Però que ets pesada, que ets pesada, clar, perquè jo... Va, clar, anem a fer una divisió.
I vas pel carrer i vas mirant els noms dels carrers i aquest senyor qui era i aquest senyor qui era. A veure, és que tot això...
I explicant
això,
coses
això
de cultura
cert,
general religiosa,
tot això,
que aquesta no tenen gent.
A veure, tot això és cert. El que passa és que com articular-ho a partir d'ara no fiar-nos...
Com posar tot això a la pràctica, vols
no
dir?
Fiar, a veure, no fiar-nos... Tot
a l'escola.
Una cosa molt, molt bona que la meva neta em va preguntar l'altre dia, que de poc em diu, iaia, digue'm, què és allò d'aquell fantasma que es diu la Verònica? És un fantasma, m'han dit al col·le, que és un fantasma.
Devia veure el llençol,
sí,
no?
I llavors jo li vaig explicar el que era la Verònica, però clar, la criatura no ho sabia i clar, es pensava que era un fantasma, doncs així ens anem, eh? Ja té 9 anys, ja veurem.
El problema que hi ha hagut amb la religió és un altre. Per mi el problema que hi ha hagut amb la religió és que en un moment... l'Església ha pressionat tot el que ha pogut perquè es mantingués l'assignatura de religió i de la mateixa manera ha pressionat perquè aquella altra alternativa que podria haver estat una història de les religions o últimament l'educació per la ciutadania aquesta que no tirés endavant. Només cal que recordem l'educació. A veure, si és important que sàpiguen la religió perquè puguin llegir un quadre...
Aquest eufemisme del que abans en deien urbanitat, educació per la ciutadania.
Però és que els hi ensenyen el que és un parlament? És que els hi ensenyen el que les diferents formes d'organització social? Perquè si són ciutadans ho han d'entendre. Doncs tot això, que era el per on havia d'entrar aquest saber estar en el món, tot això ha estat bandejat per unes pressions que volien que fos només una la visió del món. Aleshores, amb això s'ha perdut tot, perquè l'han perdut aquests i l'han perdut els altres. Perquè, és clar, jo estic d'acord amb que els alumnes haurien de saber història sagrada, perquè si no
veuen un quadre... Tenim una cultura religiosa...
Però, és clar, és que de la mateixa manera, si... i feien una assignatura que fos història de les religions, allà entraria no només la religió catòlica que
podria, és la nostra i són
és la que tindran més a l'abast, però entrarien totes les altres religions amb totes les altres concepcions del món, o sigui, faríem persones més cosmopolites.
Però suposo que el que deies tu,
Conxita,
com s'encaixa això dins
tot això implicaria que no hi ha pressions en el nostre esclar de l'Església per...
I com s'inclou en un currículum escolar i de quina manera?
Sí, ja hi era, el que passa és que no es feia. Ja hi era, l'alternativa a la religió. Els meus nens mai no han fet religió i s'han apuntat sempre a l'alternativa, però l'alternativa no s'ha fet això. Per això t'ho dic. No,
ara... Sí, igual que va haver una època en què hi havia dificultats en trobar professors per aquesta assignatura i hi havia molts capellans que feien l'assignatura de religió perquè si no era difícil trobar professors amb els coneixements aleshores de necessaris per impartir l'assignatura, no?
Aquest manifest hauria de tenir hauria d'obrir una mica les orelles i veure que jo crec que tenen raó, que hi ha d'haver una formació una mica més.
I el manifest fa referència al que deia la vinyeta, és clar, totes aquelles coses que en la pràctica pots dir, bueno, clar, no em serveix per res. Què és el que li va passar al llatí al seu dia? Allò de què serveix això ara? Que t'ha d'aprendre llatí o rosa i tot això de què carai serveix en el dia a dia? Doncs bé, diu el manifest textualment, les humanitats són interessants i útils perquè ajuden la persona humana a examinar-se a si mateixa i a valorar i admirar el que rep d'altres persones perquè contribueixen a articular críticament el propi pensament i expressar-lo de manera intel·ligible perquè discernir i tenir criteri és imprescindible per viure i per orientar-se. Cal, però, recuperar l'entusiasme per totes les creacions de l'esperit humà i restablir i potenciar la figura del mestre que conrea i comunica les humanitats amb passió.
cicle. Però fixa't que ara tu has parlat, no sé quina frase has fet, de totes les manifestacions, però pensem que en aquests moments el que estem fent és exactament a la inversa. S'estan reduint hores, per exemple, d'educació plàstica, s'estan reduint hores de música. A veure, si estem...
Bé, a dir bàsicament que major coneixement, més visió crítica de la vida, del que passa, més capacitat de poder analitzar les coses,
però
de fer-ne referència en un
si això ho enfoques d'aquí amb el coneixement i si ho enfoques amb l'expressió, que és la manera de gaudir, o sigui, una cosa és quan tu estàs fent raonament
i
una altra cosa és quan tu estàs sentint, quan la música, la pintura, tota l'expressió, tot el que és expressió, això necessita també un cultiu, i aquest cultiu també l'hauria de donar l'escola, però l'hauria de donar també la família. Amb això t'estic dient que és que l'escola amb 5 hores no pot atendre totes aquestes necessitats. Hauríem de veure tot això com s'articula. I això, hi ha maneres de fer-ho, però posant-hi molts diners.
I fins a quin punt responsabilitzem a l'escola de moltes coses, o de massa coses.
Exacte. A veure, jo en els anys de la transició, bueno, jo en aquell moment vivia a Ribes. Allà la primera cosa que es van fer els ajuntaments democràtics va ser l'escola d'art. Allà hi havia cada dia tallers de música, tallers de plàstica, tallers d'expressió, tallers de tot. Allò, en aquell moment, era la manera d'impulsar el poble a una cultura, a un gaudí del que és ésser humà, no?
Clar, però tu pensa, mira, una de les que afirma que això és en David Jou.
Sí.
En David Jou és una persona que és científica, però que a més té una cultura d'humanitat, té una sensibilitat amb el que és l'art. Pues això és això el que és una persona. Una persona no pot ser només... és que aquest és de ciències, per tant, ja no té de saber ni llegir un poema perquè això no ho entendrà.
No, però per això t'ho dic.
Busquem persones que puguin... I això ara està fent a l'inversa, és el que deies tu.
Articular-ho sí que es podria articular. Voldria dir que hi ha uns ensenyaments que són bàsics, que aquests haurien d'estar impartits en aquelles 5 hores...
Allò que cal saber, vaja.
Allò que deien reduir tot això, per exemple, amb una jornada única i als matins, i a les tardes, totes aquestes coses d'expressió, però que fossin obertes a tothom.
Però la gràcia seria que, a més, no tant donar els coneixements, sinó que fessin que els alumnes tinguessin la motivació per dir, jo vull saber, com que tenen totes les eines, en un moment determinat, ells mateixos.
Però perquè vulguin saber, hi ha d'haver darrere una família.
Clar, però
la motivació,
això és
la
motivació d'aquells diguin, m'interessa això, doncs vinga, aquí, vinga. Sí. I que l'escola doni eines, perquè clar, no pot fer-ho tot. I la família estigui al darrere,
esclar. Pensa que durant molts anys aquesta motivació havia de venir de fora, no de dintre. O sigui, a mi m'havien arribat a dir, muntava un crèdit variable, quin títol li poso? Posa-li un títol que els agradi als nens, encara que després el que facis a dins no tingui res a veure, però que sigui atractiu. I el que havies de fer era motivar les criatures. Jo sempre ho he dit, a veure, evidentment has de fer l'ensenyament motivador i engrescador, no? Però sempre hi haurà alumnes que els engresqui més unes matemàtiques que els altres que els engresqui. O sigui, hi ha d'haver una part que sigui el professor que motivi i una altra part que sigui una motivació intrínseca.
Cadascú té la seva... Hi ha nens que els agrada molt l'esport i els altres que no els agrada gens.
I per l'alumne que una cosa li agrada no necessitaràs cap més motivació, hi ha la mateixa activitat.
I ells mateixos ja agafaran les seves vies, però això no vol dir que no sàpiguen, o sigui, que si es fan enginyers no sàpiguen fer res més.
Exacte.
Què és el que tenim ara?
La formació humanística és bàsica.
És bàsica, esclar.
Doncs aquest va ser el crit que en un manifest titulat Les humanitats o unes humanitats en futur signen tot un seguit d'intel·lectuals, i aquest primer paràgraf. Les llengües i la literatura, la filosofia, la història i les arts són els pilars fonamentals de la civilització i la cultura. Per això és imprescindible garantir que tothom sàpiga parlar, llegir i escriure correctament. Doncs ja és un... Vaja, ja és un punt de partida d'aquells lapidaris, eh?
Sí.
Vulguem de dir aquestes alçades, per això.
Que sapiguem
parlar, llegir i escriure correctament també té...
Sí.
També té bemols, que
diria. Sí. I que molta gent pensi, és veritat, però que ho facin
altres.
Allà...
que per això els envio.
Són les 10. Vinga, gràcies, Conxita, gràcies. Tornem en 5 minuts.
Adéu, bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.